Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal. César, què tal?
Doncs mira, et veig perjudicat, eh?
Ai,
no, em veig així una mica...
No m'havien recordat. Oh.
Què, com va anar ahir?
Ahir... Bé. Prou bé. Tu?
Home, sí, clar, va anar bé, però clar, estic cansat.
Ja, és el que té el dia 1 de gener.
Jo t'ho vaig dir, que el dia 1 no ho féssim, això. Ara passa el que passa.
Jo la dije que no.
Clar, clar, però jo ja la dije que... Ja. No, però ara en sèrio, no, clar, ho van dir. Vull dir, hòstia, el dia 1 potser estarem cansats. Però bueno, són valents.
Sí, són valents i amb nous propòsits, bueno, César. Sí.
A veure com surt avui, això. Dia 1 de gener, al matí...
Pues, quin millor dia per fer un podcast.
Bueno, clar.
T'has fet propòsits o què aquest any?
Doncs mira, sí.
Sí?
M'he fet tres de sempre, eh? És que jo soc molt original.
Ja.
Anar al gimnàs, menjar menys, saps?
Menjar més a poc a poc.
Fer esport, vull dir, tot això.
Ja.
El que passa és que hi ha una diferència respecte a l'any passat. Per això també ho vaig dir l'any passat, vaig dir el mateix.
Sí.
Que hi havia una diferència respecte a l'any anterior i cada any tinc el mateix. Per què? Perquè sempre faig els mateixos propòsits, però s'allargo en el temps.
Ah.
És a dir... Hòstia, no, jo aquest any em vaig a cuidar, em menjaré molt bé i aniré al gimnàs. I clar, el dia 2 de febrer ja t'has esborrat del gimnàs i ja no estàs fent dieta.
I això sí has anat.
Però avui, aquest any, faré fins al 5 de febrer, per lo menos. A veure si aguanto.
Bueno, està bé.
Ja estaria bé.
Jo m'he fet el propòsit que igual vinc algun dissabte més a treballar.
Ostres,
què
molt
sembla?
Bé. Em sembla molt bé.
És que és el que té la feina.
Clar, que feina. Enganxa, no?
Enganxa molt.
I dignifica.
Exacte, treball no? Dignifica.
Clar que sí.
Bueno, què hem vingut a fer?
Doncs mira, com l'any passat, per no perdre el costum, avui esquartaré el teu artista preferit.
Ah, sí?
Sí.
I de quins parlaràs?
Ai, Uri, és que... I've been so many places. Ara ho veuràs. In my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love on stages with 10,000 people watching. New Haven, Connecticut, Estats Units d'Amèrica, primera meitat del segle XX. Mira, aquesta és la localització. Et sembla bé? Una mica
d'entrada està bé.
Indefinida, primera meitat del segle XX. Això normalment, aquestes indefinicions moltes vegades passen quan parlem de quatre segles abans. Però vull enfocar-ho així, ja veuràs.
Vale.
Vale, estem en Connecticut.
Sí, Connecticut.
Sí. I dient que estem en l'època que és, bueno, hi ha la Segona Guerra Mundial, Connecticut, mira, a principis del segle XX,
sí,
ja era una potent... Indústria armamentística, abans de la Guerra Mundial.
S'estaven preparant.
Sí, bueno, diguem-ne que ja anaven afinant armes des de que va haver la Guerra Civil als Estats Units.
Ja. A partir d'allà van començar a fer un bon...
Sí. Clar, com que això queda molt lluny, no ho explicarem ara, però sí que et diré que... Clar, bueno, com tot als Estats Units va haver el crac del 29 i que ja va haver una supercrisi. Però clar, què passa? Que després d'una crisi...
ve una oportunitat.
Sí, que és la guerra.
Hòstia, mira que bé. Aprofitem per tirar tot el que tenim aquí acumulat.
Exacte.
Ja.
Llavors...
Perdó, això ara no passa, eh?
Això no, ara no passa.
No s'ha acabat ja.
Això ara no passa.
Ara els americans ja no tenen magatzems plens d'armes.
No.
Els russos tampoc i els xinos encara menys.
Però no llencen ells les bombes. Sí, sí, sí que les tenen, però no les llencen ells.
Les fan llençar els altres, no?
Els ucranians,
ja,
sí.
Exacte. Ja, així no s'han brotat les mans.
Exacte. Bueno, llavors, això, la Guerra Mundial, de l'any 39 que comença fins al 45. Llavors, què passa? Que de sobte, prosperitat econòmica brutal.
Oh,
a tots els Estats Units. Però sobretot aquesta zona, on estem ara, Connecticut, sobretot New Haven, que és on s'entrarà la història, bueno, s'entrarà no, on comença, després anirà canviant de... geogràficament, sí, 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 perquè els nostres artistes canvien d'estats, o per la família, o pel que sigui...
Per la ruta 66, o què?
Pues podia ser.
És una manera de creuar,
sí,
de creuar els Estats Units.
Sí, de punta a punta, sí, això sí. Ho és, sí. L'has fet alguna vegada?
Només en llibres.
En llibres.
En persona no.
A mi m'agradaria fer-la.
Home, ha de ser guapo.
Ha de ser guapo.
L'únic, aquelles carreteres que són com de 100 quilòmetres rectes...
Sí, sí.
Potser és una mica monòton, potser has d'anar posant-te una mica a l'altre carril, sí, per no dormir-te, suposo, però...
Sí, sí.
Però jo ho he fet llegint algun llibre, aquell de era El Camino, no?, es diu. Sí, un llibre molt guapo.
Ah, ja, ja, ja.
Uns que van tot el dia d'una banda a l'altra, per la ruta 66.
Ja, ja, ja.
Cotxes antics.
66, ja, ja, ja. Bueno, doncs mira, això, aquesta ciutat és pròspera.
Sí.
Ahí havia una... Són els... Bueno, és la primera productora d'armament dels Estats Units.
Molt pròspera.
Vale? Allà està la New Haven Arms Company, que després canviarà de nom i es dirà Winchester Repetit, no sé què. Bueno, Arms Company.
Sí, sí, sí.
I és considerada l'arsenal d'Amèrica.
Hòstia.
Mira, està, sí, mira, aquí, d'aquí era... Bueno, va néixer a la capital del comtat del Connecticut. Hartford. D'aquí és el senyor Samuel Colt. Sona això de Colt? Arma, Colt?
Colt sona fred, però no...
No, Colt, en T al final.
A Colt.
Tinc un, això, el revolver.
El 48.
És d'aquí, aquest senyor. Samuel Colt.
Ja.
Senyor Colt.
Ja,
sí.
Ja, ja, aquest volia estar preparat, doncs, per ser un cas.
Sí. Mira l'espírit d'aquesta gent i tal, sí, que ja tenen un lema que diu Dios... Déu va crear l'home i el Samuel Colt el va fer igual. Va fer els homes iguals.
Hòstia.
Clar.
No, clar, saps? Vull dir, és...
Utilitzo això i ja som iguals, eh? Perquè
sí, sí,
si
sí,
tu entres
sí,
a robar a casa meva, jo tinc això i...
No, i és, bueno, la primera emienda, és la primera emienda, eh? A més, o sigui...
Segur.
Pots tenir un arma per, sí, si algú ve a casa teva a voler fer algun mal... Tranquil, tu et pots defensar. És la primera emienda.
Clar,
això,
clar.
Amb això surto indemne.
Doncs això, tornem a... És que això del Samuel Colt és una cosa que em feia gràcia, aquest home era del segle XIX, però bueno. Mm-hmm. Sí que van quedar. La indústria armamentística va quedar allà. Llavors, clar, estem en un moment de context de bonança econòmica, gràcies a aquesta guerra i d'això, i en aquest context, i en aquest poble, New Haven, que és el tercer en població de Connecticut, és on apareixen els pares dels nostres protagonistes, de la nostra protagonista, uh-huh, que són l'Agnes River Tatum i el Harold Bertrand Carpenter. Van néixer ell l'any 8, 1908, uh-huh, i ja el 1915. Vull dir, van començar...
Principis de segle.
Sí, abans de la guerra, van passar la guerra, i clar, viuen aquest context de bonança, no?, de venda d'armes i tot això. El matrimoni és un matrimoni fred... calculadors, són metòdics. Metòdics vull dir de l'església metodista.
Ah, vale. Pensava que eren metòdics de no, això va aquí i això va allà.
Segurament també.
Ah, vale.
Feien gent freda, que no expressava els seus sentiments i, a més, vivien sota un matriarcat.
Mhm.
Val? Que sembla que és una paraula que no està de moda ara, ja, però matriarcat. Llavors, clar, digues, anaves a dir alguna cosa?
No, ah, vale. Anava a dir que el matriarcat, bueno, està... a l'ordre del dia, encara que potser no en el poder, en què els homes tenen poder, però les famílies són molt matriarcals.
El que vull dir és que aquest senyor no pintava res a casa.
Ja, ell. I era un fred i un calculador.
Bueno, això ella.
Ah, ostres.
I això jo ho volem, perquè a la història Potser és important saber com és
coses, ja.
Aquesta dona. Bueno, el cas és que aquesta família catòlica,
metòdica,
rigorosa, rígida, freda, tradicional, de classe mitjana conservadora, doncs deixés en posar-se a fer gran la família, a fer, dic, són dos, farem...
Llavors, metòdicament, per això.
Metòdicament. Llavors, el 15 d'octubre de 1946, neix el Richard Lynn.
Uh-huh.
El Richard és... creix escoltant música, perquè el pare, bueno, li agrada molt posar música, i... bueno, algo sí que fa a casa, el pare, posa música.
Sona música
de molts estils, de diferents estils. I el Richard... als 3 anys ja sap tocar el piano. Comença, bueno, primer l'acordió i després el piano, sí. És un nen així quasi prodigi.
Uh-huh.
Vale. Això van passant els anys, el Richard té 3 anys, comença a dominar instruments, i el 2 de març de 1950 ve al món la Karen Ann, que és la nostra protagonista d'avui.
Karen Ann.
Sí.
Mm. Interessant.
La Karen i el Richard es passen hores escoltant la música que li posa el pare, com deia abans, jazz, blues, inclús música clàssica, soul, vale, una mica de tot.
Sí, sí, sí.
Es passen les hores allà al sòtan, hi ha un sòtan a casa, i escoltant música. A l'hora de tocar instruments, perquè la mare vol que toquin instruments, doncs el Richard, que és el seu preferit, ella mai es talla, sempre fa preferències per ell, sempre. El meu Richard. I la nena, doncs, ni se la mira. I què fa la nena? Pues, diu, doncs, com que no em fan cas a casa ni res, ja té... són nens, eh?
Uh-huh.
Se'n va al carrer a jugar a softball.
Softball és com el futbol, però d'una altra manera.
No. Ah. Suave, no?
Soft, sí, sí, sense patades.
Exacte, estaria bé, eh? No, és una variació del béisbol.
Ah.
Que canvien les mides del camp, la pilota és més pesada, vull dir, és una mica més difícil que el béisbol.
Una variació del béisbol.
Sí. I llavors, doncs clar, els nens de Carella se la coneixen, ella se li dona molt bé, juga molt bé, però ella no té interès per tocar cap instrument. De moment, li agrada escoltar la música, però li agrada anar a jugar... amb els seus amics al carrer. El Richard, de tant en tant, també va al carrer a jugar a la seva germà i els seus amics. I què passa? Que a l'hora de les assajos de fer els equips, vinga, va, els més bons, eh? Tu i tu,
escolliu
equips. Va, qui vols? Jo vull aquest, jo vull l'altre, va? Saps que van fent un cadascun? Després allò de pito-pito, colorito...
Sí, quan ja quedaven 3 o 4...
Quedaven pocs, a veure qui es queda el més dolent, no?
Ja, ja. Sí, això ja passava en aquella època.
Bueno, el Richard quedava sempre dels últims. I la germana de les primeres. Clar, es posava gelós. Mm. No li agradava que la germana fos bona i ell no.
No ho portava bé, el Richard.
I llavors es portava un disgust.
Hòstia.
I quan arribaven a casa, qui rebia? La Karen. La mare renyava la Karen. Perquè el teu germà està trist per culpa teva.
Hòstia. Que això no et fa sentir molt bé, eh?
No. Això la pobra no Karen, no. Ja la mare no ocultava mai les preferències pel seu fill.
Mm-hmm.
Mira, arriben a l'any 63 i el Richard ja, bueno, doncs... té molta habilitat amb el piano. Si ja als 3 anys ja sabia, doncs imagina't.
Sí, sí, clar.
Perdó. Sí. Llavors, els pares, bueno, la mare, decideix que hem de canviar de lloc perquè el seu fill triomfi a la música. Llavors se'n van a Califòrnia, que és on està tot el... la qüestió musical en aquests temps, vale?
El moviment està allà.
Sí. I això, doncs el Richard comença ja... a moure's en el, moment, en el món aquest musical.
Mm-hmm.
La Karen, a l'escola, no li agrada l'educació física, no vol fer educació física. Llavors, per escapar-se, té una opció, li donen una opció a l'escola, que és participar de la banda musical. Mm. Llavors, doncs, com tal de no fer gimnàsia...
Vale, doncs em fico a la banda i passo de posar-me xandall i córrer allà com un matat.
Aquí comença ja la seva activitat musical, quants anys després que el seu germà.
Sí, 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 sí. Amb l'excusa de no fer educació
física. Sí, exacte.
Eh?
Primer li donen un xilòfon, però es cansa, no li agrada gaire. I descobreix, hi ha un company que toca la bateria i veu que li agrada aquest instrument. Es posa, ostres, i se li dona molt bé. La Karen toca molt bé la bateria. I és així que molt aviat forma la primera banda amb dues companyes més, que es diu 2 plus 2. Dos más dos.
Dos més dos.
Sí, no sé com es diu.
Però eren tres, no, per això?
Sí, bueno.
Era ella i dos companyes.
Sí,
però
sí.
Ja, les matemàtiques aquí no...
Sí,
no
què passa? Com... Que el Richard vol participar també. Hòstia, ah, igual era per acabar la suma de tu més tu.
Igual sí.
No? I què passa? Que es trenca el grup. L'intervé allà i el que fa és que es trenca el grup. Però bueno, la germana sempre va amb el seu germà. I al final, doncs, què fan? Doncs pues, fan un altre grup. Mhm. Un altre grup amb toques de jazz. I ho fan els dos germans, el Richard i l'Anne, i un amic que es diu Wes Jacobs. Mm-hmm. I, bueno, aquí ja hi ha un primer enfrontament entre els germans. Doncs el grup es dirà Richard Carpenter Trio. Ah, però és Richard i l'Anne.
No?
Yeah. I llavors discuteixen per això, perquè l'Anne diu que també vol sortir allà...
Clar. Està en tot el secret.
La Karen Ann. La Karen, sí, sí, sí. Vale? Vol sortir el seu nom. Però, bueno, a passar de la discussió, no. No,
Richard no. Ho té clar.
Ho té clar.
Això, César, no pinta...
Bueno, ara ells, bueno els germans...
Pinta rivalitat entre germans.
Sí, però mai separaran, eh? Sempre estaran
bueno,
junts.
Bueno.
Bueno, allò, bueno, estàs amb el teu germà, i després hi ha els gelos i tal, però és el teu germà i continues al costat d'ell. Bueno.
Ja.
El 1966 es presenta en un concurs de bandes locals allà al Hollywood Bowl i guanyen el trio aquest guanya i això es converteix en un contracte amb RCA
Vale? amb el cable RCA
sí, RCA, no? Es diria RCA
RCA guai, RCA
exacte ben vist. Ei, l'acabarato aquest. Sí. El públic retardat, eh?
Ja aquests, les risques del final, eh?
Sí.
Sempre estan allà.
No, però vull dir que has fet la broma i ha trigat en riure, eh?
Ja.
Estaven tots a la vegada pensant.
Sí. Guai, sí. L'han pillat i, hòstia, sí. Bueno. Sí, en plan... Hem tornat a entendre, sí.
Bé, doncs... Tenen contacte amb RCA... Però això no prospera, no acaba de funcionar la cosa perquè RCA, en aquell moment, el que es portava, i per lo que apostava aquesta companyia, no sé, bueno, era per lo que es portava, el psicodèlic, bueno, d'aquella època...
Sí, vale. Finals dels 60.
Sí, exacte. 66, mitjans i finals.
Mitjans
finals. Sí. Psicodèlic, que començava a veure una mica de progressiu, bueno, tot una mica aquest.
Anava evolucionant la música,
sí.
Vaja.
Llavors, què passa? Que, no sé, sí, he guanyat el contacte a nosaltres, però no us volem. I es van fer fora.
Hòstia.
I llavors, el Webb Jacob, el amic, marxa. Llavors es queden els germans sols. El Richard comença a fixar-se en la veu de la seva germana, perquè en aquest trio era la baterista, i anava fent algun... cantava alguna cosa, però també cantava el Richard. I es va fixant que té una veu molt maca, que canta molt bé. Bueno, de fet, era contralt. Oh. I tenia... arribava a fer tres octaves. I mira, Paul McCartney deia que era la millor veu femenina que existia.
Però quin Paul? D'aquella època hauria de ser el primer. Si no, el segon a molt estirar, eh?
Sí. Sí, sí.
Ja. Home, sí, una cantant amb tres octaves, contralt, i si domina bé... De fet, per el que sentim, o sigui, la veu sona molt bonica. Bueno, això és el piano. Mira-me quins coros.
Day after day, I must face a world of strangers.
Sí, molt bonic.
Doncs mira, l'any 67... la Karen es gradua a la secundària i s'apunta a la mateixa escola musical que el seu germà. Aquí formen Spectrum, que és un, bueno, un altre grup.
Spectrum és una consola.
Sí, doncs mira.
Més endavant va ser una consola.
Sí.
Spectrum. Es connectava a la tele, eh?
Sí, ja me'n recordo. Era aquella que tenia unes franges de colors, no?
Sí. Posaves una cinta de caset i s'enxufava a la tele misteriosament i hi havia un joc que era la pulga.
I després hi havia aquell del tennis, no? Que eren com dos pals així que es movien de color verd,
també,
no? I una pilota que anava botant.
Sí, bueno, sí, botant, anava d'una banda a l'altra.
Emocionant.
Ja, era lo más.
Doncs mira, amb Spectrum són sis, la banda, són sis. Sí. I es comencen a moure per allà per Sunset Boulevard.
Passeig de la Passeig de la Fama.
Sí, i concretament van a la, al actuen, aconsegueixen desbancar, bueno, desbancar, treure del, del, hi ha un, a veure com t'ho dic,
a veure,
hi ha un garito, un bar que bareto, es diu Whisky a Go Go, on anaven grans, grans
allà,
estrelles.
Allà, allà segur que hi havia fum i hi havia
i whisky.
Whisky, sí.
Whisky a dormir. Sí.
Ara segurament no, perquè, bueno, whisky sí, però fum...
Home, si es diu Whisky a Go Go, suposo, sí.
Whisky segur.
Segurament.
Sí, però fum, ja t'ho dic jo que...
Ara no.
Ja. Segurament no.
Ja.
I molta gent ho agraeix.
Sí?
Sí, hi ha molta gent que sí.
Ja, 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 sí, sí, sí.
Hi ha d'altres que no.
Ja. Tu no.
Què vols que et digui?
Bé.
Ahir hi havia fum, ahir hi havia fum on estava.
Què era fum? Home, clar.
Sí, sense, no sense olor. A
home, fumo, fum, hi havia també...
Fum, fum,
havia?
Fum.
Un fum, fum, uva.
Hi havia... Raïm. Vàries coses, sí. Sí, sí.
Licors.
Licors, persones.
Clar.
Guirnaldes. Mm-hmm. Hi havia també globus.
Nens desperts a altes hores.
També.
Ja. Yeah.
Ballant com els que més.
Ja, ja.
Sí, un festival, una fiesta de l'hòstia.
Ja.
Yeah. Sí, però anem al Sunset Boulevard.
Doncs mira, el Whisky a Go Go, mm-hmm, que estava a Sunset Boulevard, actuaven els The Doors.
Hòstia.
Però bueno, van entrar ells i van treure l'espai. De sobte eren ells que actuaven, els Carpenters.
Vaya diferència.
Sí. El Whisky a Go Go estava en, estava ubicat al West, a Western Hollywood. Saps on està Western Hollywood?
Suposo que al
pel nom
al West, no?
Sí, al West de Hollywood.
Al West de Hollywood, a la, sí, banda d'allà.
No s'ha de ser molt llest, no? No sé.
Bueno, he fet un exercici de reflexió, eh?
Sí, sí.
Però sí, sí, suposo cap allà a l'esquerra. Anant cap,
sí,
allà a l'esquerra.
Sí, cap a l'esquerra, sí, 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 sí. Si mires el mapa de fred, així davant, sí. Doncs, i clar, aquesta part de l'avinguda aquesta del Sunset, mm-hmm, Boulevard és de Sunset Strip. I, bueno, i allà, pues, bueno, allà fan...
Street o strip?
Strip.
Strip.
Sí.
Què vol dir strip?
S-T-R-I-P.
Strip.
Franja.
Ah.
És la franja. Allà, després,
o com
després,
la franja de Gaza.
Mira, això, saps què? Sí. Després, això ho explicarem al diccionari,
vale,
universal.
Ah, molt bé, molt bé. Mira, vale. Aprendrem alguna cosa més.
Bueno, com deia, sí, van passant les coses, la família, bueno, ells van actuant, les primeres actuacions, encara no han enregistrat cap disc, i ja, bueno, la Karen ja té aquestes coses de que no se sent estimada per la seva mare, perquè no la tenen en compte mai per res, i llavors la seva autoestima comença a baixar.
S'ha donat compte després de 20 anys, quasi.
Sí.
Ja.
Mira, ara et diré, perquè sàpigues, per exemple, és una noia, pesa 65 quilos, mm-hmm, bueno, normal, un cos normal... Sí. I clar, ja comença a preocupar-se pel seu pes. La gent li diu que no, que està bé, però ella diu que no, i llavors fa una dieta...
Que és la dieta complexa.
Sí, que és la dieta de l'aigua. La dieta Stillman. I saps en què consisteix la dieta, no?
En beure aigua?
Exactament. Mm. Bueno, també menja proteïna, ous i carn. Mm-hmm. I poc més.
Ou, carn i aigua.
I aigua. I un formatge que es diu cottage.
Però això per agafar més pes?
No, no, per baixar.
Ah, per baixar.
Per baixar.
Hòstia, proteïna...
Per baixar. I sí, va baixar 5 quilos i llavors tothom li deia que estava estupenda. Uh-huh. Però no sé si s'acaba de creure això.
Ja, ella no s'acabava de veure bé.
Llavors continua. I llavors arriba a agafar... A l'any 69 ja havia perdut 15 quilos.
Hòstia.
Vale? En un any i pico llarg havia perdut 15 quilos. Sí. Llavors, tornant a la música. Un amic dels germans... porta la casset, una casseta amb gravacions d'ells, mm-hmm, per diferents discogràfiques, fins que arriba a A&M Records. Mm-hmm. Llavors, aquesta companyia la portava un trompetista que és el Herb Alpert, que és el fundador d'aquesta companyia, i que s'enamora d'ells. Els encanta.
Sí. Li mola.
Llavors diu que bueno, que estan fitxats. Passeu, estan fitxats. I a més, en llibertat absoluta. Que facin el que vulguin.
Collons.
Que sí, que graven un disc.
El somni de qualsevol grup de música.
Ah, sí, sí.
Et fitxi,
sí,
algú i et digui, fes el que vulguis.
Això no passa ara? Bueno, de fet, et fitxa algú?
És que ara la diferència ara en aquella època és que ara amb un ordinador portàtil, un micro i paciència i una mica de coneixements a casa teva pots gravar un disc.
Ja.
I evidentment no serà com es feia en aquella època, però bueno, poden sortir coses que estan bé també. I ara també la diferència és que tu penges al YouTube, tu penges a Spotify, tu penges on vulguis i et pots fer difusió. En aquella època tenies que anar picant a les portes fins que algú deia... Bueno, deixa-ho aquí, que m'ho escoltaré.
Ja. Doncs mira, t'explico.
Explica'm.
Graven el primer àlbum, que es diu Offering. I és un fracàs total.
Bueno, a vegades...
Ni vendes, passa. Ni res, vull dir, ningú s'interessa per ells. I llavors la junta directiva de la companyia els vol fer fora.
Hòstia, collons, això és anar ràpid, eh? O sigui,
però Herb Alpert confia en ells i diu que no, que els donen una oportunitat, que els donen una oportunitat, que ell vol donar una oportunitat perquè... ell veu que aquí hi ha algú per treure. Llavors, parla la banda i els suggereix gravar una cançó que havien gravat abans la de John Warwick, el Richard Chamberlain, el Dusty Springfield, bueno, uns quants...
Sí, gravar una versió
sí.
D'un tema ja conegut.
Sí.
O, bueno, mig conegut.
Sí. Més conegut. De fet, és que, clar, aquest home aposta fort. Algú va veure, perquè aquesta cançó mai havia...
triomfat.
Mai havia calat, no. Ells l'havien calat amb el seu primer disc, i és que la cançó que ells oferia per poder remuntar això, tampoc havia resultat. Llavors, és curiós, no? Perquè si confio en vosaltres i vull, jo sé que podeu, no els donis una cançó que ja ha fracassat en tres artistes diferents.
No, però igual aquest home, si tenia aquesta visió, doncs, pensava que aquesta cançó és bona, però ha d'estar ben interpretada, o l'ha d'interpretar algú
doncs
que...
Doncs mira, èxit absolut. Fan la cançó, la graven 3 milions de còpies en 6 mesos.
Collons.
Close to you.
Aquest sabia algo.
Sí, sí,
aquest
sí.
Sabia algo.
Aquella cançó que li dona a un grup que havia fracassat per un disc, que era una cançó fracassada, resulta que és tot un èxit. Arriba el número 1 a la llista Billboard als anys 70. I això, bueno, això seria més o menys la primera entrada potent de la nostra protagonista i el seu germà. Bé, el Richard també tenia molta visió, pianista, habilidoso, val? I en un anunci de televisió sobre bodes escolta una melodia que li agrada. Diu, ostres, aquesta melodia...
No seria la de... Tan, 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 tan,
tan, no,
tan. No. Ah, vale, no, pregunto.
I què passa? Doncs que diu, inspirat per aquesta melodia, no fa una còpia de versió, però inspirat per aquesta melodia, diu, aquí faré un tema, aquí sortirà una cançó bona.
Un temazo.
I és aquesta, la cançó que sortirà d'una melodia d'una cançó de bodas.
We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
We've only begun
before the rising sun.
Quina cançó més dolça, eh?
Pues sí.
Que bé que sona.
Inspirat per la música d'un...
d'una cançó, sí.
De cançó de bodes.
Sí.
No, molt bonic.
Mira, així com Close to You va arribar a número 1 a la llista Bilbo, aquesta no, aquesta va ser número 2.
Bueno,
però clar, és que tenia un competidor molt potent, el número 1, que era Beach Over Water Trouble, la cançó dels Simon & Garfunkel.
Ja. Competir amb això estava complicat.
Clar. De les aigües turbulentes, no? El pont de les aigües turbulentes.
Sí.
Tèrboles, no? Tèrboles.
Tèrboles.
Tèrboles. Doncs això,
Turbulentes però, en castellà.
Segurament, sí, segurament per això no va arribar número 1.
Perquè estava aquest altre.
Perquè estava aquesta, que va ser un gran hit.
Sí, sí, sí.
Vull
sí.
Dir, ja veus, ja el grup ja apunta manera, ja són dos hits.
Mhm.
Vale. Doncs això, ja, ara ja són famosos, i et diré més, són milionaris. Venen milions de còpies.
Collons.
Sí. Ara Richard està relaxat i acudeix al cinema. A veure una pel·lícula que es diu Amantes i otros extraños.
Mm. Bueno. Sèrie B o...
Segurament, sí. I llavors escolta una cançó que li fa gràcia. D'un altre grup que es diu Brit. Diu, aquesta cançó és maca. No sé d'aquí...
Hòstia, s'inspirava en cançons per fer
aquí
les cançons,
podem
no?
Podem fer un èxit d'aquí.
Mm-hmm.
I bueno, doncs mira, fa una cançó que és For All We Know, a l'any 71, i sí, és un èxit també, i arriba tercera a la llista del... Bueno, tercera també està bé.
Bueno, sí, home, sí, 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 home, està bé, clar.
Van fent...
Sí, 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 sí.
Sí, sí. Aquesta cançó entra... Clar, ells... Se m'oblidava. Ells han fet un disc, el primer hit, Close to You, d'ahir fan un disc.
Mm-hmm.
Fan un altre disc i el tercer disc és el Carpenters. Vale, Carpenters. Espera, és que no sé si m'he perdut algun disc jo, crec. Espera, perdona.
No,
ells fan el Close to You.
Sí.
Primer havien fet una versió del Ticket to Ride de los Beatles, però això no ho he explicat mm-hmm. perquè tampoc no va ser gran cosa. Vale, llavors, després l'any 71, que és on estem ara, fan el disc Carpenters. Mm-hmm. En aquest disc hi ha temes com Superstar i un altre tema que m'agradaria també destacar
mm-hmm.
que és el Raining Days and Mondays. Raining Days and Mondays. Algo así como dies plujosos.
Plujosos dels dilluns.
I dilluns.
O sea, és que amb dilluns, o sea, plujós a vegades...
Tot just, sumes tot, dir, clar.
Hòstia, quina mandra sortir de casa.
Doncs sí, doncs fan aquest tema i aquest tema sonaria així.
A veure,
és un altre hit.
Dona-li. Uah, és guapíssim.
T'ha agradat,
no? Mola molt.
És maco.
Sí, sí, sí.
Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got, they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down.
Dolça i preciosa.
Molt bonic. Però una cosa, ella, o sigui, tocava la bateria també,
sí,
mentre cantava.
Sí, aquí ve un canvi, mira, has preguntat just al moment que toca. Aquí ve un canvi. Fins ara, totes les actuacions, ja, ara ja sabem que és un grup, en aquest moment ja és un grup famós,
uh-huh.
que té moltes actuacions, que ve milions de còpies, i estan actuant, doncs, com la típica formació, bueno, a veure, em refereixo a l'hora de posar-se a l'escenari. És a dir, la bateria està darrere del tot.
Uh-huh.
Llavors, clar, doncs està amagada. Està allà cantant i tocant la bateria. I ja la gent, el públic comença a demanar que la volen veure.
Uh-huh.
La gent demana que estigui davant.
És que cantava molt bé, cantava molt bé.
I és a partir d'aquest disc
uh-huh.
que això succeirà, que canviarà. El Richard es veu obligat a treure la germana d'allà. Perquè, clar... que la gent...
Però llavors deixa de tocar la bateria o posen la bateria davant?
Bueno,
pregunto, eh?
Tocarà no sempre.
Ah. Sí, hi ha una altra bateria també i sí, es van com compaginant.
Sí, al principi o... ho feia sempre ella, però clar, venia davant, a vegades al final... Vale. I sí, també hi ha una altra novetat. En aquest disc, d'on surt aquesta cançó, sí, és quan s'estena, és el disc que té el nom de la banda, Carpenters. Ah, ja ho hem dit, si no ho havien dit. Mm-hmm. Ja, suposo que ja tothom ho sabia.
No, hi havia un que no, em sembla que hi havia un que estava despistat. Ja. Un estava despistat.
El Nico, no?
Podria ser.
Després em fotrà la bronca d'on amb ell.
El Xavi segur que sabia de qui parlava.
Segurament, segurament. Llavors estrenen el logotip del grup. El disc es diu Carpenters, llavors el disc és una portada un únic color, mm-hmm. Carpenters.
És que per què més?
Així seria la cosa.
Carpenters. Ja.
Sí, sí.
O sigui, llavors fins ara la bateria cantava i estava al darrere.
Sí.
Hi havia el teclista o baixista, guitarrista, mm-hmm. Ja? Mm-hmm. I la bateria en els discos previs mm-hmm. era la que cantava i en els concerts cantava. I
cada cop anava sortint més endavant perquè la gent ho demanava. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sí, és que de fet, jo fa poc per Instagram mm-hmm. em va sortir un dia... Mm-hmm. I vaig pensar, qui és aquesta noia sí, que toca? I, bueno, segons vaig veure, deien que d'aquella època era una de les millors músics. O sigui, una molt bona bateria i, a més, que cantava molt bé.
És un vídeo
bé.
Que segurament la gent que li agrada la música ho ha vist, molta gent, això, aquest vídeo.
Jo ho desconeixia, eh?
Ja, ja, ja.
Desconeixia fins fa... Bueno, fins l'any passat.
Ja, ja, ja. Ja.
Saps?
Bueno, és maco aquest vídeo, però... com toca i com canta.
Sí, sí.
I, toca... sí.
I després he anat veient que hi ha diferents, hi ha
sí,
uns quants.
Sí.
I no, la veritat és que... I jove, o sigui, molt jove.
Sí.
Hauria de tenir 20 i pocs anys allà tocant.
Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Sí. Mira, ara faran... Hi ha una innovació que fa el Richard. I a l'any 72 fan la cançó Goodbye to Love. En aquesta cançó apareix un solo de guitarra elèctrica en una balada. És la primera vegada que una balada té un solo de guitarra elèctrica. Hòstia. Llavors diuen que aquí és l'inici de les power ballads, per dir-ho d'una manera, no? O la balada amb la guitarra, o el solo aquell... Val? Sí,
sí, sí. Sí, sí.
O sigui, doncs aquí és l'inici.
I això no? Ho va ser perquè va sentir algú i va pensar, hòstia, igual podria
sí, no?
Fer un power
sí,
ballad.
Sí, no sí, sí. Aquesta cançó pertany al disc A Song For You, aquesta que parlo del solo aquest.
Gràcies.
Per tu, sí, per tu. Després vindrien Hurting Each Other, Top of the World... Vale. Mm-hmm. En aquest mateix any, als anys 72, són convidats pel Richard Nixon a la Casa Blanca, perquè actuïn allà a la Casa Blanca.
Hòsties, Nixon.
Sí. Richard Nixon els convidava perquè els veia com un exemple per la societat. Mm-hmm. Semblava un exemple per, no?
Semblaven persones sanes ja i no que feien coses...
El que estava bé, aquell rock psicodèlic, aquells...
No es descontrolaven gaire, que diguem. Aquests...
No, ja... Però que se sent ja, sí, ja es veu, no?
Sí, sí, sí.
Però de portes endins, era una família complicada. En la família... per la mare, com els tractava, els problemes que havien en casa, ella era ignorada per la seva mare, i perquè el Richard estava començant a... s'havia fet addicte a la metacualona.
Hòstia.
Que és un medicament...
Sí,
té un nom xungo allà, de fer la pinta.
Sí, sí.
Pel nom ja dius,
sí,
ostres.
Sí, sí, sí.
En aquell moment era una cosa legal, eh? Era per dormir, per agafar son. Llavors emprenien grans quantitats.
L'orfidal d'aquella època.
Segurament. De fet, hi ha a Leonardo DiCaprio... a la pel·lícula El Lobo de Wall Street,
sí,
no?
Sí,
doncs...
Ah, és allò que es prenen, que,
sí,
que està...
és això, fatal. És això, collons. És això, o sigui, imagina.
Bueno, és allò sí, que es queda tirat, que no es pot ni moure... I...
doncs això és la metacualona.
Sí, collons, la
metacualona. Llavors, aquest home és addicte.
Sí. Collons. Ja, sí, i això sí, no sí, ha sigut d'un dia per l'altre, eh? Això és d'anar fent.
No, clar, clar.
I el Nixon no ho sabia, això?
No ho sabia.
Hòstia.
En aquests moments... hi ha un periodista que, bueno, que publica una foto d'una actuació d'aquests moments i insinua que la Karen està passada de pes.
Hòstia.
Ella veu la notícia de l'actuació i, clar, el comentari típic dius, comentari periodístic.
No té res a veure una cosa amb l'altra.
I musical.
Ja,
bueno,
ja.
Doncs ella s'obsessiona. Ella tenia aquest problema, no? Que ja havia fet una dieta abans, s'obsessiona.
Mhm.
Bueno, de moment ho deixem aquí, aquesta seria una part.
Sí.
Al maig del 73 publiquen No One Then, on hi havia cançons com Sing i una cançó que vull destacar perquè bueno, va ser un hit, va ser una cançó que va vendre milions de copes, de còpies, copes. Bueno, segurament també, segurament hi havia molta gent que es va prendre una copa escoltant aquesta cançó.
Segurament sí.
Aquesta cançó sona així, és Yesterday Once More. I seria això.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shine. Every shingle
arribant a l'any 74, la Karen només pesa 45 quilos.
Hòstia.
Quasi no menja. I oculta el menjar quan està en reunions familiars, amb altra gent, amistats. No menja. I es vesteix, es cobreix amb moltes capes de roba. Té una figura cada cop més prima. Però ningú li fa cas. Ningú li dona importància. A la família ningú s'ho mira com si res. En canvi, ella sí que ajuda el seu germà. Intenta convèncer perquè surti de l'abús de la metaqualona. Veu que el seu germà està malament.
Està cada cop pitjor.
I és en aquests moments, ja passant ja l'any 75, que arriba el disc Horizon, on surten cançons com Please Mr. Postman, Only Yesterday, cançons que també van tenir un èxit notori. De fet, aquest grup va vendre 150 milions de còpies en tota la seva trajectòria. Vull dir, de cada cançó que feia era un hit.
Sí, sí,
les
sí,
cançons
sí.
Eren hits.
Collons, no està allà gens malament.
No. Sí, sí. La Karen, tothom ho comença a veure ja. Ja hi ha les típiques revistes de premsa groga, no?
Sí, 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 sí.
Que ja diuen que si té càncer, que si... Collons. Està extremadament prima.
Ja, 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 ja.
Hi ha un moment que arriba a pesar 40 quilos.
Collons. I... Ja, bueno, és una anorèxia, no?
Sí, bueno, és que ella es torna addicta, ara, després de les dietes i tot això, es torna addicta a la ipecacuana.
Ipecacuana.
Que és un,
no tinc idea de lo que és.
Un xarop també legal, que és per induir el vòmit. Però per induir el vòmit, jo què sé, si, per casos...
Ja quan et trobes, quan estàs xungo, quan tens...
T'has pres un verí, alguna cosa que, ja, que és perillosa. Que ja. Doncs ella utilitza això, aquest
bueno,
xarop.
Però perquè tenia un trastorn alimentari, tenia... Bueno, la gent
anorexia nerviosa.
La gent es fica els dits per vomitar.
Sí.
Després de menjar es fiquen els dits
doncs
per
mira,
vomitar.
Doncs mira, en aquells temps es parlava d'aquella...
No, ja, ja, clar.
És a partir d'aquests moments, una mica més endavant, que la gent començava a parlar de l'anorexia. Fins ara no ho feien cas, està delgada, no sé què.
Ja.
I ja comença a haver això, rumors de que si té càncer o què ja. Té.
Bueno, és que una cosa és estar prim i l'altra és tenir un trastorn alimentari, un trastorn mental també. Ja. Però clar, és que... Perdó, eh?
No, que no perdono, vull dir.
Però clar, és que si la seva mare havia sigut també tan xunga amb ella, no? El seu germà l'havia...
Ja, ja.
No la cuidaven molt, potser tenia poca autoestima, i a sobre una crítica diu que està grassa...
Clar.
Però clar, pobra dona.
Clar, clar, clar.
I si no tenia ningú al costat que la pogués ajudar?
No, la mare ja et dic, com que si no existís.
Collons.
I en canvi el fill sí,
ja,
per
ja,
l'agrupat.
Ja, ja.
I m'he recordat una tonteria, perquè m'agrada explicar coses.
Sí, sí.
quan has dit perdona, jo t'he dit, ah, no, no, no. A vegades em trobo gent al carrer, ah, disculpa, no? Això de, hi ha gent que, bueno, hi ha gent que és educada.
Sí, hi ha gent que sí.
Hi ha gent que sí. I jo li dic, no, no, no. Hosti, i és com, ah, llavors està, quan estan sonrient, diu, no, no, que no, que no et perdono, saps? Li dic, em fa gràcia dir això.
I llavors s'ho prenen malament o...
No, no,
o
no, no, perquè,
no, entenen,
no, no, perquè la gent ja estava allà, llavors continuen així, vull dir, no, no els hi dona temps a reaccionar.
Ja, 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 ja. Bueno, és que a vegades tens unes sortides que són... que, però, que costen d'entendre.
És que, no, però és que m'agrada, tu fixa't en una cosa, tu estàs, quan estàs parlant amb alguna persona,
sí?
Jo què sé, explicant-te alguna cosa, i dius, hosti, sí, sí, jo un dia em vaig menjar un diplodocus i continuen parlant,
com si hagués sigut normal,
sí,
no? Lo que...
sí, sí, això
ja,
passa.
Potser això passa. Perquè és que a la gent li costa escoltar.
Sí.
Llavors fa veure que està escoltant i potser està pensant, hòstia, demà quan vagi a fer no sé què... I va
sí.
Fer...
Sí, 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 sí.
Saps? Però jo t'escolto, eh? I la gent que escolta el podcast també t'escolta.
Sí.
Tranquil, que és la música de fons, està aquí, està sonant. Ho sents? Mira. El
sí,
disc,
sí, sí,
el
sí.
Disc. Està sonant el disc.
Sí. Bé, al juny de l'any 76,
sí.
Surt al mercat a King of Hush. Aquí les vendes ja baixen. I té, és un disc que té bons temes, eh?
Mm-hmm.
No sé si té que veure una mica ja que la gent, bueno, està cansant una mica de la fórmula, també pot ser el canvi d'ella físic, vull dir, no sé, no sé què és el que hi ha, però comencen a baixar les vendes.
Ja, ja no venen com abans.
Sí. A l'any 1979, Richard, al final, gràcies a l'ajut de la seva germana, es tanca en un centre de desintoxicació. I Karen aprofita per enregistrar un àlbum en solitari, mm-hmm. Un solitari que té molt bona pinta. És una mica de l'estil de Carpenter. Mm-hmm. És un estil més... Hi ha cançons una mica disco, i és un disc una mica més exigent de veu.
Mm-hmm.
Doncs quan anava a sortir el disc, just en aquell moment també sortia del centre de desintoxicació el seu germà, el Richard. I llavors què fa el Richard? Es reuneix amb la companyia i diu que no, que aquest disc no pot sortir.
Cruel, que cruel.
Vull dir, el Richard no pot suportar que la seva germana faci un disc i que triomfi si no està ell. Ella ha de cantar les cançons d'ell.
Un controlador.
Som Carpenter i hem de fer Carpenter.
Ho hem de fer junts.
Allò que fa ella, no. I mira que va estar el Quincy Jones, el famós Quincy Jones.
Sí.
Va intentar convèncer la companyia de que sí, de que això sabia que era un disc bo, que era una feina
que
molt
tenia
bona.
Que sortir sí. Al mercat.
Però no, Quincy Jones no va poder, vull dir, no va poder convèncer-se, eh? Perquè el germà va ficar pel mig i diu, no, no, això no és Carpenter, jo no he participat, llavors, no.
Quin pavo.
El tenia una cosa, 16 anys després va sortir de la venda el disc, al final va sortir.
Al final, sí.
Al final, sí, 16 anys després.
Sí, clar, 16 anys després. On estava la noia 16 anys després?
Et diré que anem per l'any 79, finals, principis dels 80.
Mm-hmm.
La Karen tampoc té el pla de l'amor,
sí.
Tampoc triomfa. I ella vol formar una família. Ella diu mm-hmm. Encara que la veus allà, que toca la bateria, que canta, que ella vol formar una família i que ella entén que és difícil amb ella perquè té gires, concerts, però que ella vol cuidar un home. I tenir fills, sobretot tenir una família. Suposo que té aquella cosa de que li havia passat a sa mare,
la seva família, que no...
I ella ara volia
poder
fer això ben fet, no?
Poder-ho
fer,
sí.
Llavors, és en aquest moment que apareix a la seva vida, a l'any 80 ja, el Thomas James Burris. És un empresari de la construcció. Diguem-ne,
és a dir, sí. Es dedicava...
Bueno, és que realment
tenia algú amagat,
estava en fallida,
no?
Estava en fallida.
Hòstia.
Encara que l'aparentava que no.
Ja, ja.
Ella s'enamora, està enamorada i vol formar una família. Llavors, doncs ell, als dos mesos d'estar junts, li demana matrimoni. I ella diu que sí.
Hòstia.
Perquè és el que vol, ella vol això.
Ja, però ella no sap que està en fallida, no?
No ho sap. Llavors, doncs, ja estan en parella... I just quan falten uns dies per la boda, ell li confessa a ella, a la Karen, que s'ha fet la vasectomia i no pot tenir fills.
Hòstia, collons, César. Sí. Ja,
Sí, sí, no, sí. T'ho ja. Dic perquè ho sàpigues, eh?
Ja,
eh?
Sabem
sí,
que
sí,
ella...
Sí, sí, ja sé que és casat demà passat, però...
Sabem que ella volia tenir fills.
Sí, doncs mira, m'he fet la vasectomia i no puc tenir fills. I això, dos dies abans de la boda, eh?
Això ho has de fer quan ja tens dos fills, com a mínim.
Sí. Llavors la Karen diu, doncs bueno, haurem d'anul·lar la boda. I què fa la mare de la Karen? Per fi surt i participa en algú de la filla.
Sí, i què fa?
Que li diu que no la cancel·li la boda.
Hòstia.
Que no pot ser, que és una vergonya, que ara cancel·larà la boda. Que, què dirà la gent? Recordem que aquesta dona era una família estricta, rígida...
Matriarcat de mare...
I que no, que no, i que la Karen no sap oposar-se a la mare, a aquesta mare que la té.
Ja, la té dominada
i es casa,
i la té...
es casa perquè la mare diu que no, que ara no es pot...
És que abans els hi tenia un respecte als pares i a les mares.
Sí.
Ara, potser aquest respecte està per veure. Però clar, no era plan, no era plan.
No, no era plan. Doncs llavors es casen... I, bueno, clar, ella igualment sí que estava enamorada d'ell. El passa que ara, amb aquesta notícia, ja volia tenir fills.
Sí, sí, clar, home, et quedes
i xocat. I comença, ell comença a dilapidar els diners d'ella. Hòstia. Comença a gastar i a gastar en tonteries, en luxes.
Ja.
I arriba un moment que comença a maltractar-la, en el sentit que comença a dir que està flaca, que està delgada, que tocar-la li podia comptar tots els ossos, perquè li pot tocar tots els ossos. I això li diu en públic.
Ja,
sí, sí,
ja,
sí,
que cruel, quina gent, la veritat és que...
I llavors decideix divorciar-se.
Bueno,
bueno, aquí la mare no es fica, eh? Vale, doncs si decideix...
Sí, 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 home, és que què has de fer? Què has de fer amb un home
sí,
així? Uf.
Sí, ara la Karen pren laxants. Cada dia, a diari, hòstia, com 80 o 90 pastilles de laxants.
Què dius?
Sí, 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 que sí. Pues... I com que no té prou...
Si una ja és xunguíssima, no?
És que li va passar 36 quilos. Hòstia, un moment que li va passar 36 quilos.
Hòstia, hòstia.
I com si no fos prou, a més, pren medicaments per la tiroides.
Hòstia.
Per accelerar el metabolisme. Saps? Vull dir, accelerar el metabolisme...
Sí, 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 sí. Home, no, no, això no pinta
gens bé. Perquè, a més, que ja no tenia problemes la tiroides.
Tu menges més que res, ho treus, no?
Sí, bueno, però vull dir que acceleres el metabolisme. Sí, sí, clar, clar, clar.
Sí, sí.
I ella tenia una... El funcionament de la tiroides era completament normal. No necessitava això.
Ja. Pues s'estava cascant. S'estava cascant cada vegada més. Home, 80 o 90 laxants, perdó que t'ho digui, però César...
Al final...
Qui aguanta, això?
Ja, ja. Feia tot el dia al lavabo, clar.
Segurament. Però és que arriba un moment que no tens res a treure, no? Suposo.
Ja, ja, ja. Bueno, és que ja et dic, 30 i pico quilos. Pensava com una nena d'11 o 12 anys.
Ja.
Sí, sí. En 30 i pico d'anys. 30 anys. Llavors, el 81, l'any 81, ella per si mateixa se n'adona que té un problema. I decideix anar a un psicoterapeuta que està a New York, que és l'Steven Levenkron. Però va per si pròpia, per si mateixa, eh? No, no, a la família ningú l'havia dit que n'és, ni que... Llavors comença amb unes teràpies individuals amb el psicoterapeuta i al final intenten una teràpia familiar. El psicoterapeuta fa que...
Constel·lació, la constel·lació familiar.
Tota la família vingui.
És xungo, eh? Uf, allà salten xispes.
Però
allà...
saps què passa? Que la família minimitza el trastorn. Diu, no, és que ella ho fa per donar la contrària, per molestar...
Per cridar l'atenció, per cridar l'atenció.
Vull dir, a ella no li passa res, el que passa que ella és una persona que és... Saps? Vull dir, això...
Però això sobretot la mare, induït per la mare, no?
Sí, mira...
Perquè potser el pare...
Bueno, fixa't que...
Pica els sonassos, que si la mare diu això, doncs pues no diu res i...
Sí, no, no, el pare... Bueno, de fet, el doctor els hi diu... Hi ha un moment que els hi diu que haurien de mostrar més afecte, dir-li que l'estimen i tot això. Sí. En aquell moment, el pare i el germà li diuen que l'estimen, però la mare no ho fa.
Hòstia. Sí. Clar, i això és un punyal.
Sí, i a més, aquest senyor que era una eminència, un psicoterapeuta, bueno, ella va anar especialment a New York perquè aquest era el top d'allò.
Sí.
Es dirigeix a la mare, amb el seu nom de pila, i diu que això no són formes, li diu la mare. Que a mi no se'n parla així.
Ja, ja, hòstia.
Ja, vull dir, va acabar malament. Aquesta reunió familiar amb el psicoterapeuta va acabar malament.
Va acabar pitjor del que va començar.
Sí. La Karen ja està totalment descompensada, deshidratada. Bé, bueno, de fet, hi ha un dia que cau desmaiada al terra i una assistenta de la casa, bueno, tenia una persona que netejava, doncs se la va trobar al terra i la va... Bueno, va trucar a urgències, la van emportar, llavors va estar uns mesos en rehabilitació en un hospital, tancada en un hospital. I van aconseguir que mengés alguna cosa, però van estar molt de temps menjant aliments
intravenosament.
Sí,
ja. Bueno, és que si no, la palmes.
Sí. Llavors torna a casa i el dia abans que había d'anar a divorciar-se el dia següent, esta, com que estava nerviosa, estava angustiada, la situació, i potser, bueno, clar, és una situació
sí, sí, no és còmoda sí, per no ningú. Agrada,
no. Doncs se'n va anar a casa dels pares, dic, estic acompanyada en costat d'estar sola en aquesta casa que estava amb aquest home, que bueno...
Que tampoc valia la pena, l'home.
No, no, bueno, esclar.
Sí, 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 ja, ja.
Llavors se'n va a casa dels pares. Mm-hmm. Llavors, pels matins, pel matí, s'aixeca i va fer el cafè, va fer el cafè a la mare. I després torna cap a l'habitació a vestir-se i això. I en això que se sent un cop sec al terra. Bons, bons, tot el pes. Llavors la mare comença a cridar-la, no contesta, no puja a l'habitació i es troba la seva filla boca terrosa i sembla que no respira. Ve el pare, intenten arrimar-la... Bueno, truco a urgències... I 20 minuts després, degut a una arrítmia causada per desequilibris químics associats a l'anorexia nerviosa, la Karen Ann Carpenter mor. Descansi en pau.
Close to you. univers musical, un diccionari universal. Si en les paraules vols jugar, un diccionari universal.
Què, César? Avui veig que portes diccionari universal.
Sí.
Molt ben jugat.
Sí, sí, sí.
I què ens explicaràs, va?
Doncs mira...
Com si no ens haguessis explicat prou amb la història que ens
ha explicat. Ja, és que sóc passat.
No, que va, home, que...
Braces.
Què ha passat? No, està bé.
Intentaré no dir vale quan acabi una frase llarga.
Vale.
Amb això ja estaré content.
D'acord.
Doncs mira... Hòstia, clar, és que...
Ja, amb això no es pot competir.
No.
I amb això?
No.
Vale.
Gràcies. En la història...
Que estan aplaudint. Ara ja sí.
Si se'n recordem, hi ha hagut un moment quan es diuen Spectrum, que jo parlo de que actuen al local aquest.
El whisky amb fum.
Doncs clar, aquest local, com havia explicat una mica, bueno, que estava al Sunset Boulevard.
Uh-huh.
Llavors vull parlar una mica de lo que és el Sunset Strip. O sea, és una mica algo curiós.
Ah, sí, que vaig ser preguntar lo que volia dir, Strip.
Per mi és algo curiós i és divertit.
Uh-huh.
Resulta que el Sunset Boulevard és una avenida molt llarga que té 39 quilòmetres.
Hòstia, què dius?
Sí, una avinguda de 39 quilòmetres.
Aquí creiem que la Diagonal ja és llarguíssima. Però, llarga, imagina que...
Quants quilòmetres ha de tenir la Diagonal?
La Diagonal no deu tenir molts, eh? Potser 6 o 7 o... Bueno, 9, potser. 9.
O 11. O 3, no sé.
No, perquè on jo vivia abans hi havia un cartell que posava des d'allà fins a Diagonal Mar.
Sí.
2 quilòmetres hi havia.
Ah.
I jo vivia com a mig quilòmetre de Glòries.
Ja.
Llavors,
home,
jo crec que
quedava molta part cap a Pedralbes, quedava molta zona, eh? Molta...
9 quilòmetres.
Potser sí.
9 més aquells dos, potser 11.
Sí.
Ho mirem i el pròxim dia sortim de dubtes.
Bueno, Sunset Boulevard són 39 quilòmetres.
Collons. 4 vegades a Diagonal, com a mínim.
Clar, i llavors va passant per diferents llocs, no? De Los Ángeles... Bueno, el cas és que passa per la zona de Bel Air, bueno, passa per...
El príncipe de Bel Air, no?
Sí.
Ahí crecía y vivía, sin passa... hacer mucho caso a la policía.
Sí, passa per... M'he quedat com... Quedat descol·locat,
perdona. No, el príncipe de Bel Air, sí.
Sí, és que...
William Smith.
Sí, és que, bueno, el cas és que
passa per... Black. Sí.
Passa per districtes de Hollywood i West Hollywood, entre d'altres, eh? Hi ha uns quants.
Sí, home, clar, si són 39 quilòmetres.
I és el centre de la vida nocturna de Los Ángeles.
Mm-hmm.
Allà es troben varios...
La Florinata.
Sí, bueno,
Garitos,
primer...
Garitos i bars,
sí,
i...
el de Viper Room, el de Roxy, el Whiskey Go-Go... Bueno, hi ha un sinfín de clubs de rock...
Mm-hmm.
També hi ha discoteques, restaurants, botigues de col·leccionistes... Mica...
Sí, igualet que aquí. Igualet.
Mira, ara tindré la curiositat. L'Strip es troba a les afores dels límits de la ciutat de Los Ángeles. Estarà a les afores, no? És com allò... Bueno, allà...
Ja tocant, ja
sí.
A l'altre.
Era un àrea que no estava sota la jurisdicció del comtat de Los Ángeles. Era com un... Sabes a quien pueda, no?
Sí.
I això fa que estigui menys protegida. Hi ha un departament del xèrif, però vull dir, la policia de Los Angeles ja no...
Allà és com que no hi pinta gaire.
No. Per exemple, els llocs, els jocs d'atzar i tot això, a Los Angeles, a la ciutat estan prohibits. On no estan prohibits és al comtat. Al comtat de Los Angeles no, però a la ciutat sí. No és com si a Barcelona estigués prohibit jugar, però si vas a Manresa o a Sabadell sí que pots jugar, no?
Sí, o a Hospitalet.
O Hospitalet.
Creues una acera i allà ja sí que pots jugar.
Doncs
allà, bingo.
Això, estava dintre de la ciutat, però estava a les afores i no estava dintre del comtat, bueno, havia una divisió. Per això es diu la franja.
Ah, perquè era...
La franja.
D'aquí cap allà, territorio...
Sunset... Sunset vol dir com a atardecer o així, com, saps?
Sí, la posta de sol.
Sí, exacte. El Sunset Street, la franja de la posta de sol. Uh-huh. Llavors, és una part del Sunset Boulevard passa per aquí, pel Sunset Street.
Uh-huh.
Llavors, m'agradava comentar aquesta cosa curiosa. De fet, als anys 20 ja comencen a obrir-se molts casinos, discoteques, que això comença a treure els famosos, que a més... venen atrets també gràcies a les restriccions que no estan. Que no estan, o sigui, perquè no hi ha restriccions, diguem.
Ja. Home, clar, vale. Sí, és un lloc on es poden fer coses que...
Deu... He dit, vale.
Ostres, César, això és un punt negatiu, eh?
On està?
Quin d'ells?
Ah, no, aquest no és. Bueno, també podia servir.
T'han bombardejat, això sí que és la franja.
Sí, volia posar aquest.
D'acord.
D'acord. Mira, els anys 30 i 40, entre els anys 1930 i 1940... Mm-hmm. Fins als 50, comença a veure el rotllo del glamour, vull dir, els restaurants...
Famoseo...
Sí, sí, exacte, és quan comencen a venir, sí.
Postureig dels famosos.
Sí, restaurants i clubs seran els espais recreatius d'aquesta gent, mm-hmm. Vale? I sobretot, als anys 60 i 70, es converteix en el punt de trobada de la contracultura. Especialment l'època en la que estàvem parlant.
Uh-huh.
Val? Encara que els nostres amics dels que hem parlat avui, de la nostra amiga Karen,
sí.
No era algo molt de la contracultura, però vull dir...
Bueno, però el punt artístic,
exacte.
Musical...
Per allà havien passat els Doors, Frank Zappa, els Birds, també més endavant Motley Crue, Guns N' Roses, després Van Halen, Quiet Riot, vull dir, totes les èpoques, ja a partir dels 60...
Sí, era un lloc de... Ja. Home, pues un Sunset Boulevard per aquí no estaria malament.
Sunset Strip.
Perdó.
Sunset Boulevard no.
Ja.
Els 39 quilòmetres, igual hi ha no sé quants que són...
Potser n'hi ha 36 que no.
Sí,
no,
després hi ha aquesta illa, aquesta franja.
Aquesta franja. Pues no aniria malament aquí, que hi hagués també un lloc on,
sí.
On es mogués una miqueta més la cultura i estiguessin permeses algunes coses.
Un Sunset Strip, sí.
Podríem dir un nom més en català, per això.
Sí.
La franja
del cap
cultural. Franja cultural. Així és...
Es queda molt... molt...
Massa. Franja... Com es diu allò? És que ho tinc a la punta de la llengua. No ho veus?
No ho veig.
La franja artística, massa també, no? Bueno, ho pensem i el pròxim
sí.
Dia potser ens surt un nom millor.
Canviem de secció?
Vinga, va, som-hi.
Ven a ensayar la Universal.
Passa, de què rius, notes?
Res. Parli vostè. A veure, avui què es portes?
Doncs mira, César, avui he estat pensant que molts cops que parlem de bandes universals, de grups que formen part de la història de la Universal, hem tocat molt, sobretot, perquè és el que hi ha, molts grups de rock,
sí.
Hard rock, després algun així una mica més alternatiu també, però ens hem mogut molt en aquest...
Aquesta franja.
En aquesta franja, exacte. I avui et porto algú molt diferent.
Ah, sí?
Sí, algú que no té res a veure amb aquest estil de música. Avui porto un grup de bachata.
Ah, clar.
Perquè com tu bé saps,
sí.
Quan estàs a l'oficina, o alguns dies que estàs per aquí venen bastants grups... de gent de Sud-amèrica, de
sí,
molts llocs també,
sí.
De Perú, d'Equador, sí. D'argentins, de molts llocs, però hi ha en especial un grup de gent que són de República Dominicana, que porten el ritme a la sang,
sí.
I aquests venen molt. A més, una particularitat d'aquests grups que venen que és que els músics que venen acompanyen a diferents artistes que canten.
Sí, ara t'explicaré una cosa,
sí,
és que em fa gràcia. A vegades venen... ¿Dónde están los bachateros?
Sí.
A vegades hi ha dos grups fent bachata.
Sí.
I els bachateros, qui? Que a més, és el que tu dius, ara toco amb aquest, ara toco amb aquell...
Mm-hmm.
No sé, me'n trobo amb això a vegades.
Sí, i sí que és veritat també que a vegades han coincidit dos... Sí, dos o tres, com a molt, que entre ells... Jo, perquè ho he sentit també, perquè algú ha vingut a l'estudi també a gravar alguna vegada, són músics que acompanyen els artistes, sí, però a vegades tenen també alguns... entre ells...
Rifirrafes.
Alguns rifirrafes també hi ha. I avui, concretament, et parlo de l'artista que l'acompanyen aquests músics, que es diu Rudy Pérez.
Sí, sí.
És que... Bueno, bé, van a temporades també. També m'he fixat que, sobretot, l'època abans de l'estiu, o quan és primavera, estiu, venen més perquè els hi surten també, tenen més actuacions, perquè també jo algun cop que he parlat amb ells, ja siguin els, aquests de República Dominicana, o alguns peruanos, o alguns equatorianos, com hi ha molta, hi ha molta gent d'aquests països per aquí, ells ja es munten també les seves, tenen les seves discoteques, les seves festes. I tal. I avui el Rudy Pérez que et porto és un bachatero que jo el que trobo és que són molt romàntics. Els agrada molt cantar l'amor, cantar el romanticisme i tal. I com sempre en els grups universals hem tendit molt a tirar cap a la música rock, rock, perquè és el que més es fa, he pensat, ostres, però aquí també tenim molta gent que fa altres tipus de música, i a més, a veure, aquests bachateros toquen molt bé. A vegades són una formació de 5, a vegades són 8, a vegades venen 10 i omplen el local i mouen tota la bateria, deixen el bombo fora i comencen... Toquen a un volum bastant fort. També hi ha els guitarristes així molt melòdics que van acompanyant la veu, tot això. El baixista sí que em sembla bastant que sempre és el mateix. Hi ha el baixista, un així molt alt que ve, que toca com amb diferents... I de fet, ja et dic, jo algun cop que he parlat amb ells, els músics acompanyen els artistes. Llavors, un artista que tingui un bolo en una discoteca, pues, avisa 5, 6, 8
músics. Fan uns assajos amb els músics que...
Fan uns assajos i se'n van a tocar. També, de fet, algun d'aquests que ha vingut a l'estudi, el que fan és, a mi em porten la pista de la música, gravem la veu a sobre, i després la veu l'enviem a algun productor que tenen a vegades a Miami o a vegades a la mateixa República Dominicana. Jo envio la pista de la veu, ja hagin fet 2, 3, 4 pistes, les envio allà i el seu productor, amb la música que els hi fan allà, pum, 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 ho munta tot i ja està, i tenen els temes. I és una manera de que ells fan la música que els agrada, la música que senten, i... Ja et dic, com t'he dit abans, hi ha unes quantes discoteques on fan festes latines i allà és on toquen.
Doncs ja tinc curiositat per escoltar.
I avui, per començar l'any, doncs et porto una batxata del Rudy Pérez, que es diu Tercera Persona. Tercera persona.
Ui, això no pinta bé, eh?
Ja.
El
bueno,
títol...
Ara ho escoltem.
Cançó d'amor, dius, eh? D'amor.
A veure què ens sembla.
I desamor, potser. Bueno,
els agrada molt cantar a l'amor i al desamor. De fet, deixaré l'enllaç en la descripció del podcast i així podrem veure el videoclip. Així que per tu i per tots vosaltres, per començar l'any, una batxata que potser anima una miqueta...
Sí, home, per despertar-nos una mica després del cap d'any.
Pues vinga,
endavant.
Rudy Pérez.
Poder mirarte, sentirte tan cerquita de mí y no poder besarte. Lo reconocí, pero ya ves, muy tarde. Aquí existe alguien a quien pertenece y ocupa mi lugar. Aún siento mucho amor por ti y merezco ser esa prioridad que hoy no soy en tu vida. El amor es de dos, no existe amor de tres. No intentes confundirme. Amor compartido, eso no resulta, no funciona. funcionará. Él es tu príncipe ante la sociedad, yo el segundo y me tengo que ocultar. Ya tienes dueño y lo tengo que aceptar, lo tengo que aceptar. Él es tu príncipe ante la sociedad, yo el segundo y me tengo que ocultar. Ya tienes dueño y lo tengo que aceptar, lo tengo que aceptar.
Bé, ja arribem a la fi del primer programa de l'any.
Exacte, així és, César, com passen els dies.
I doncs això, doncs per despedir-nos, us portem una perversió, com sempre, això no ha canviat.
No ha canviat.
I com sempre ens convidem a participar, ens agrada molt que participeu. Com sempre dic, podeu parlar del que vulgueu sobre el podcast, i com si no voleu parlar del podcast tampoc,
sí,
si voleu parlar
si
de nosaltres o de vosaltres.
Vull dir la recepta que vam fer l'altre dia per sopar. Això,
sí, podeu participar
que vulgueu. Noves idees.
Exacte, el que sigui. Però sí, ens agrada també que podeu participar en aquesta cosa de doncs, a veure si sabeu qui ha fet la cançó que us posem, qui és l'autor, qui la interpreta, i qui fa la versió,
la versió,
no?
Qui està tocant aquí, sí, la versió del tema.
Doncs això és el que volia dir, com sempre. Llavors, us deixem amb aquesta cançó i us diem bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
I bon any.
no.